La Unió Europea manté el compromís de reforçar militarment a Ucraïna el dia en què es compleix el primer aniversari de la guerra amb Rússia. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El 24 de febrer del 2022, avui fa just un any, és el dia que les tropes russes trepitjaven per primer cop territori d'Ucraïna i ja no en marxarien. Aquest matí, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha descrit aquests 365 dies de dolor, tristesa, fe i unitat, alhora que ha lloat el coratge de tots els ciutadans ucraïnesos. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia també en què els 27 països que conformen la Unió Europea han reforçat el seu compromís d'ajudar l'exèrcit ucraïnès.
En un comunicat conjunt, els diferents estats membres es mostren compromesos en continuar donant suport en tots els àmbits, tant el polític com l'econòmic, militar i humanitari, i han assegurat que no descansaran fins que es faci justícia.
Mentre la Unió Europea posa més llenya al foc, la Xina mira de posar fi al conflicte i ha presentat avui la seva proposta de tractat de pau.
El govern xinès assegura que vol evitar que la crisi entre Rússia i Ucraïna surti de control i reclama negociació. Per això ha presentat un document de 12 punts, tot i que en cap apartat preveu la retirada de Rússia de les zones ocupades a l'est del país ni condemna tampoc la invasió.
Aquest any de guerra s'ha fet dur també per als ucraïnesos que viuen a Catalunya i que pateixen de forma indirecta el conflicte que pateix el seu país d'origen.
En realidad no solo un año, decimos 9 años, casi cada día está sonando y bombardeando nuestros países, nuestras ciudades, y cada día mueren mucha gente. Y es muy duro y es duele mucho, porque somos un país tranquilo, que no queremos ni guerra ni nada.
Eren declaracions aquest matí a Ràdio Estel de l'Olga Svivan, presidenta de l'associació Jarelu, una associació ucraïnesa amb seu a Barcelona. I centrat ja a Catalunya, el debat sobre la salut mental dels adolescents ha tornat a l'ordre del dia arran del cas de les dues bessones de Sallent, que s'ha revelat que patien assetjament a l'escola i això les va empènyer a voler suïcidar-se.
Sempre pensem que, bueno, són, ells, diguem, tenen aquesta capacitat de remuntar-ho tot molt ràpid, doncs potser aquest trencament que hi va haver tan fort amb la seva vida diària, doncs no va ser tan fàcil assumir-ho, no?
Dèiem que, segons una enquesta realitzada per la Diputació de Barcelona, ha mostrat que un 23% dels joves ha pensat algun cop en morir-se o dormir-se i no despertar, i un 12% pensa que, amb freqüència, en la mort.
Escoltàvem les declaracions de la Teresa Llorenç, de la Diputació de Barcelona, que ha presentat aquest estudi on mostra que les dades sobre el suïcidi dels joves. I la Fiscalia Anticorrupció, ho acabem de saber, demana 15 anys de presó i més de 33 d'inhabilitació per a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel cas Kitchen, que investiga el presumpte espionatge entre els anys 2013 i 2014 a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
Doncs sí, Xavi, per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia eleva la seva petició als 19 anys. El Ministeri Públic els acusa de delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Ni Maria Dolores de Cospedal ni el seu marit, l'empresari Ignacio López de Hierro, figuren entre els processats.
I atenció, a partir de la setmana que ve, les distribuïdores de comerç electrònic hauran de pagar per utilitzar l'espai públic a Barcelona, i és que avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el que es coneix com la taxa Amazon.
Empreses que feien utilització del domini públic i fins ara no pagaven res, no contribuïen de cap manera al pressupost municipal, a partir d'ara, doncs, aportaran 2,6 milions d'euros al pressupost municipal.
La regidora d'Hisenda Montserrat Ballerín ha destacat el caràcter pioner d'aquesta taxa i la seva voluntat medioambiental.
L'Ajuntament calcula que l'hauran de pagar unes 26 plataformes. En concret, la taxa afecta a totes les empreses de repartiment que facturen més d'un milió d'euros per entregues fetes a la capital catalana.
I pel que fa als esports, una altra nit fosca per a la història blaugrana a Europa. El Barça perd 2-1 a Old Trafford i queda eliminat als setzens de final de l'Europa League. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El proper rival dels Red Devils serà el Betis al Teatre dels Somnis. El Sevilla, per la seva banda, ha quedat emparellat amb el Fenerbahçe i la Reial Societat jugarà contra la Roma de Mourinho. Pel que fa al Barça, els blaugrana, només els hi queda pensar en Lliga i en Copa.
També parlarem de les novetats que hi ha en el cas Negreira. Avui ha sortit a la llum un nou burofax que l'exàrbitre va enviar a Luis Rubiales amenaçant de denunciar-lo si no acceptava reunir-se amb ell. ell.
Ja us avanço que Rubiales mai va arribar a agafar-li el telèfon i a contestar-li. D'altra banda, Futbol Leagues assegura que Enríquez Negreira va cobrar 6,2 milions d'euros del Barça durant 16 anys a través de dues empreses diferents.
Pel que fa a la informació cultural, us explicarem que el proper dia 4 de març s'estrena l'obra Ma mare i la invasió total de la dramaturga ucraïnesa Sasha Denisova al CCCB.
This performance is also an attempt to find a way out of this terrible situation.
Ràdio Estel ha pogut parlar amb un dels actors ucraïnesos que interpreta aquesta peça, Alexei Ludonovic, que ha assegurat que és un intent de trobar sortida a aquesta situació. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'actor també ha explicat a aquesta emissora que Ma mare i la invasió total és un intent de teràpia per refugiats que viuen aquí. L'obra és fruit de la primera residència Barcelona Artistes en Risc de l'ICUP i el mateix Centre de Cultura Contemporani de Barcelona.
I com cada divendres tancarem setmana fent un repàs a les estrenes musicals que avui estan protagonitzades pel nou tema dels Amics de les Arts.
No puc arrencar de la pell.
Aquesta nova cançó és el segon avançament del proper disc, que es diu De córrer per tot Nova York, i ve acompanyada d'un videoclip on es veuen els components de la banda corrent pels carrers de la ciutat americana. A banda d'aquesta, també escoltarem la nova cançó de Nil Moliner. Ho farem en els darrers 10 minuts del programa amb la Mercè Mondello. Tot això ho ampliem des d'ahir fins a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada dia el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. Les temperatures avui són més baixes que en dies anteriors. Ens hem d'abrigar una mica més i ens podem preparar pel fred que farà també de cara al cap de setmana amb un ambient de rigorós hivern. Aquesta tarda, nuvolositat variable i crescuda de núvols a les comarques de l'interior de Girona que poden acabar donant algun ruixat de caràcter dispers. Demà dissabte, matí variable, amb sol, amb nuvolades i aquests núvols a partir de mitjà i sobretot a la tarda al Pirineu, Prepirineu i també comarques del nord de Barcelona i l'interior de Girona creixeran una mica més i acabaran donant ruixats de caràcter dispers que afectarien sobretot meitat nord i meitat est. I el mateix passaria la tarda de diumenge. Cota de neu dissabte al voltant dels 1.000-1.200 metres, baixant fins als 800 metres diumenge, i a última hora de diumenge podria baixar fins als 400.
Avui, 24 de febrer, fa un any que us explicàvem la invasió de les tropes de l'exèrcit rus a Ucraïna. Un any després, el món mira amb preocupació el que passa a l'est d'Europa en el primer aniversari d'aquesta guerra. Aquest matí, coincidint amb aquest primer aniversari del conflicte, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha lloat el coratge de la seva població i ha assegurat que aquest 2023 serà l'any en què Ucraïna guanyarà aquesta guerra. Per a Zelensky, els darrers 12 mesos han estat un any de dolor, tristesa, fe i unitat, i ha subratllat que, malgrat les adversitats, Ucraïna s'ha mantingut invencible. Per altra banda, les institucions europees han reiterat el compromís amb el país ucraïnès i han assegurat que no descansaran fins que es faci justícia.
En un comunicat conjunt, els diferents estats membres de la Unió Europea també han volgut posar de manifest el coratge dels ucraïnesos per defensar el seu territori i els principis fonamentals de la llei internacional davant l'agressió que pateixen per part de Rússia. En el mateix escrit, la Unió Europea també mostra el desig de continuar donant suport a Ucraïna en tots els àmbits, tant en polític com econòmic, militar i també humanitari.
De la seva banda, el govern de la Xina vol posar fi a aquest conflicte i per això avui divendres ha presentat un pla de pau per a Ucraïna, demanant un cessament al foc i a la fi de les sancions a Rússia.
El seu pla de pau està format per 12 propostes. La proposta xinesa exigeix un alto al foc i iniciar també les converses de pau. El document rebutja amb contundència l'ús de les armes nuclears o biològiques i també el bombardeig d'instal·lacions nuclears. En contraposició, la Xina demana també aturar les sancions unilaterals contra Rússia, ja que asseguren que no solucionen el problema. El pla de pau també demana ajut per pal·liar la crisi humanitària i impulsar també la reconstrucció d'Ucraïna, i també s'exigeix assolir un acord que garanteix el transport de cereals per evitar una crisi alimentària mundial.
Qui també ha demanat avui que s'aturi la guerra és l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, que a través d'una piulada a les xarxes socials ha demanat que es posi fi a aquesta barbària que ha dit mai no hauria d'haver començat. I és que durant aquest any de conflicte han sigut molts els ucraïnesos que han hagut de marxar del seu país per refugiar-se a la resta d'Europa. Tampoc ha estat fàcil, però, per als ucraïnesos que viuen a Catalunya i que pateixen de forma indirecta el conflicte que ha esclatat en el seu país d'origen. Avui n'ha parlat al matí de Ràdio Estel l'Olga Zuivan. Ella és presidenta de l'associació Gerelo, una associació ucraïnesa que té seu a Barcelona.
en realidad no solo un año, decimos 9 años. Casi cada día está sonando y bombardeando nuestros países, nuestras ciudades, y cada día mueren mucha gente. Y es muy duro y es duele mucho, porque somos un país tranquilo, que no queremos ni guerra ni nada.
Giovan també ha explicat que molts ucraïnesos no han volgut abandonar el seu país perquè tenen esperança, ha dit, que el conflicte tard o d'hora acabarà, i ha lloat la figura també del seu president, Volodymyr Zelensky, a qui ha definit com un líder fort que els conduirà, creu, cap a la victòria.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Deixant al marge ara sí aquesta guerra que avui compleix un any, el Departament d'Educació reitera que no hi ha indicis d'assetjament en el cas de les dues bessones que van saltar pel balcó de casa seva. Ho ha assegurat avui el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Nosaltres, el primer dia, el que sí detectem, i per això fem aquesta afirmació, és que el centre no havia activat, no havia detectat cap problemàtica específica relacionada amb assetjaments o amb bullying. I, per tant, el centre no l'havia activat i, per tant, aquesta situació no existia. I això és el que comuniquem el primer dia.
D'altra banda, el conseller Cambray ha negat que es tingués constància que una de les germanes hagués iniciat un procés per canviar de sexe i ha advertit que hi ha una investigació dels Mossos que està oberta i en marxa. De la seva banda, l'Ajuntament de Sallent, municipi on ha passat el cas, matisa la seva postura inicial, en què descartava també l'assetjament escolar.
I l'alcalde d'aquesta població, Oriol Ribalta, ha reconegut que en un primer moment no tenien informació per parlar de bullying i que ara mateix estan compromesos en saber si n'hi havia sobre el possible racisme. Ribalta també ha lamentat que hagi pogut ser així i defensa que Sallent és un poble tolerant.
Sallent és un poble que som i volem conviure amb respecte i tolerància i convivir amb molta gent de llocs diferents i de maneres de pensar i de ser diferents, i per tant no teníem coneixement de que hi podia haver aquesta situació.
L'Ajuntament de Sallent s'està fent càrrec de la manutenció de la família des que van passar els fets aquest dimarts.
Des de l'Ajuntament també, a banda, treballen per accelerar els tràmits perquè els avis d'aquestes dues bessones que viuen a l'Argentina puguin venir i, un cop siguin aquí, se'ls hi pagarà l'estada. A més, també pagarà les despeses de l'enterrament pel que fa a la nena, que continua ingressada. L'alcalde de la població ha explicat que el seu estat és crític, però amb esperances de recuperació. I és que aquest cas de les germanes bessones de Sallent ha posat sobre la taula una altra vegada la necessitat d'atendre la salut mental dels adolescents. Aquest any, ho dèiem a la portada, la Diputació de Barcelona ha fet una enquesta a 25.000 alumnes de quart d'ESO i els resultats són més que preocupants. Un 23% dels joves ha pensat algun cop en morir-se o adormir-se i no despertar, i un 12% hi pensa amb freqüència.
Segons la coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Teresa Llorenç, les dades posen els pèls de punta, però són necessàries per desenvolupar polítiques públiques que capgirin la situació. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, Teresa Llorenç ha fet èmfasi en l'ús de les xarxes i com afecta aquestes xarxes a la salut mental dels adolescents, però diu que és inviable que no utilitzin aquest mòbil fins als 16 anys.
Jo diria que l'important és gestionar aquesta relació, el temps de l'ús de les xarxes. Avui algun especialista que deia que no s'hauria de fer ús dels telèfons fins als 16 anys. Hi ha una bona part de raó en el que s'afirma, però una altra cosa és la realitat i el que sigui viable, no? Perquè moltes vegades les relacions familiars el que fan és que a vegades els nanos hagin de ser més autònoms del que els hi pertocaria.
I és que la pandèmia ha augmentat l'ús d'internet entre els adolescents perquè era aquesta l'única possibilitat que tenien de relacionar-se amb els altres. De fet, un 40% d'ells en fa ara encara un ús excessiu. Així ho ha incidit, i això ha incidit en la salut mental dels més joves.
Sempre pensem que, bueno, ells tenen aquesta capacitat de remuntar-ho tot molt ràpid, doncs potser aquest trencament que hi va haver tan fort amb la seva vida diària, doncs no va ser tan fàcil assumir-ho, no?
Des de la Diputació de Barcelona, de fet, ja intuïen que la salut mental dels adolescents era fràgil després del coronavirus.
Segons Teresa Llorenç, les dades posen els pèls de punta, però diu són necessàries perquè l'administració pugui desenvolupar polítiques públiques que capgirin aquesta situació.
I a tot plegat, sense marxar d'aquest tema, segons ha pogut saber Ràdio Estel, l'any passat 35 persones es van intentar treure la vida a la xarxa ferroviària de Catalunya. Això representa, Pere, un augment del 50% en els últims 4 anys.
Doncs sí, són dades que ha pogut recollir en exclusiva aquesta ràdio, Ràdio Estel. L'any passat 35 persones es van intentar treure la vida a la xarxa ferroviària de Catalunya. La majoria ho van intentar fer a les vies del metro, on ho van provar 19 persones, a la xarxa de Renfe ho van provar 11 i a la dels ferrocarrils de la Generalitat van ser 5. El 2019, 23 persones van intentar suïcidar-se a la xarxa ferroviària. De fet, aquests últims 4 anys, més d'un centenar de persones han intentat treure's la vida a la xarxa ferroviària catalana.
I és que aquesta emissora també ha pogut saber els casos de suïcidis consumats, en aquest cas, al metro de Barcelona i a la xarxa de Rodalies de Renfe. El 2022, a la xarxa de tren ho van fer 32 persones i al suburbà de Barcelona van ser una desena.
I en els últims 5 anys, 153 persones s'han tret la vida a la xarxa de Renfe, unes 30 persones de mitjana cada any. En el cas del metro, des de 2019, han estat 52 les persones que s'han tret la vida. El 2020, l'any de la pandèmia i el confinament, es registra la xifra més baixa, amb 9 suïcidis. Però el 2021 la xifra es dispara més del doble i arriba fins als 23 casos.
Aquesta tendència és similar a les xifres d'intents de suïcidi que hi ha en general a tot Catalunya. En els últims 5 anys s'han doblat les xifres. L'any passat més de 7.500 persones van intentar treure's la vida al conjunt del país.
Van ser més de 5.000 dones i gairebé 2.500 homes que van intentar suïcidar-se. Unes xifres que s'han doblat respecte al 2018. És alarmant l'increment de casos d'intent de suïcidi pel que fa als joves, com estem explicant, on l'augment de casos és de prop del 200% respecte a fa 5 anys. Si el 2018 van ser 503 als menors de 18 anys els que van intentar treure's la vida l'any passat, el nombre de casos va pujar fins als 1.425. Són les dades d'intents de suïcidi del Servei Català de Salut recollides al registre del Codi de Risc de Suïcidi. Aquestes xifres mostren que per cada noi menor de 18 anys que s'intenta treure la vida, hi ha 5 noies que ho proven mostrant un clar biaix de gènere.
I tota persona que ens pugui estar escoltant en aquests moments i que creu que necessiti ajuda, recordem que pot trucar al telèfon 061 al 024. Són gratuïts i oberts 24 hores als 365 dies de l'any.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. El proper curs escolar tindrà 13 centres públics nous i manté la reducció de ràtios a les aules. Les tardes de lleure a les escoles, però durant el mes de setembre, segueixen sent un interrogant.
El curs 2023-2024 comptarà també amb 2 nous instituts i 2 noves escoles. També 5 instituts d'escola nou i, a banda, també s'incorporen a la xarxa pública 4 centres escolars. El curs vinent mantindrà els 20 alumnes per aula infantil 3 i 4 i sobre el que es fa a les tardes del setembre, Educació ha obert un debat amb la comunitat educativa per decidir com es farà. En principi, està previst començar l'escola la primera setmana de setembre.
I obrint la plana judicial, la Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó i més de 33 anys d'inhabilitació per a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel cas Kitchen, pel presumpte espionatge entre l'any 2013 i 2014 a l'extresorer del Partit Popular, Lluís Bárcenas. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri Públic demana la mateixa pena per al seu número 2, Francisco Martínez, i pel que era cap de la Policia Nacional, el comissari Eugenio Pino, com a presumptes líders de l'operació Kitchen. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia eleva la seva petició als 19 anys. La Fiscalia els acusa de delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Ni María Dolores de Cospedal ni el seu marit, l'empresari Ignacio López de Hierro, figuren entre els processats. Tot i que se'ls va investigar durant mesos, el jutge els va acabar retirant de la causa en contra del criteri de la Fiscalia i de les acusacions.
Gràcies, Judit, i encara en l'àmbit i encara amb tu, Judit, perdó, el malestar dins de l'Assemblea Nacional Catalana és una evidència i la pressió contra la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, augmenta. Segons ha avançat avui Nació Digital, exvicepresidents i una quarantena també d'exsecretaris nacionals han fet públic un manifest en què alerten dels perills que s'impulsi una llista cívica.
El manifest el signen els exvicepresidents Agustí Alcoverro, de l'etapa de Jordi Sánchez, i Josep Cruanyes, de l'etapa d'Elisenda Pelusier. Activistes històrics com Carles Castellanos o Blanca Serra. Tots ells alerten que la llista cívica pot fer més mal que bé tant a l'entitat com en el moviment independentista. Els crítics demanen així a l'ANC que no impulsi un quart partit perquè consideren que és una estratègia no encertada.
I en l'àmbit del Parlament, aquesta institució estudia si manté el ple del dia 8 de març, que coincideix amb el Dia de la Dona Treballadora. Per ara, de moment, Judit, s'estudien diferents opcions, entre elles la de no fer-lo o fer-lo només pel matí.
De moment, qui opta obertament per treballar com un dia habitual és tant Vox, Ciutadans com el Partit Popular. La resta de partits estan estudiant quina opció els sembla millor per veure si troben un consens. L'any passat la cambra també tenia previst celebrar un ple que caia en 8 de març i tant Esquerra, la CUP com els comuns van demanar canviar-lo de dia. Però l'expresidenta Laura Borràs va avançar-se i va modificar l'agenda abans que la petició als grups s'arribés a fer efectiva.
Estel migdia.
I atenció, perquè a partir de la setmana que ve les distribuïdores de comerç electrònic hauran de pagar si volen utilitzar l'espai públic a Barcelona. És el que es coneix com la taxa Amazon, Pere, i que avui s'ha aprovat al ple de l'Ajuntament de la capital catalana.
Doncs sí, aquesta taxa té la intenció de gravar l'ús que es fa de l'espai públic durant el repartiment a domicili de les compres que es fan per internet. La nova taxa s'ha aprovat amb els vots favorables del govern municipal, també d'Esquerra, Junts i Ciutadans, Partit Popular Valents i la regidora no adscrita hi han votat en contra. La regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, ha destacat el caràcter pioner d'aquesta taxa i la seva voluntat mediambiental.
Empreses que feien utilització del domini públic i fins ara no pagaven res, no contribuïen de cap manera al pressupost municipal, a partir d'ara doncs, aportaran 2,6 milions d'euros al pressupost municipal. Però a ningú se'ns amaga que darrere hi ha una aposta concreta pel comerç físic, pel comerç de proximitat, i també hi ha una aposta clarament mediambiental doncs, de fer doncs, que sigui una distribució més, el més sostenible possible a dins de la nostra ciutat.
La taxa, recordem, afectarà totes les empreses de repartiment que facturin més d'un milió d'euros per a les entregues que es fan a la capital catalana, a Barcelona. L'Ajuntament d'aquesta ciutat estima que l'hauran de pagar unes 26 plataformes.
I d'aquestes 26, n'hi ha 5 que concentren el 62% del volum de negoci a la capital, amb Amazon al capdavant. La previsió del govern local és recaptar 2,6 milions d'euros l'any. La taxa no l'hauran de pagar les empreses que utilitzen els centres de distribució urbana de mercaderies i tampoc aquelles que fan el repartiment sense utilitzar cap vehicle.
D'altra banda, també hi ha encara el ple de l'Ajuntament de Barcelona. Avui el síndic d'aquesta ciutat ha demanat a l'Ajuntament que millori els serveis d'atenció que el consistori ofereix als ciutadans, perquè després de la pandèmia, ha dit, han quedat greument tocats.
Sí, bon dia. Ha presentat aquest matí l'informe anual de la sindicatura al ple de febrer, en què ha destacat que des de la seva institució aquest 2022 han fet més de 1.500 intervencions. També ha rebut 556 queixes ciutadanes i han fet 31 actuació d'ofici, 957 assessoraments tècnics i jurídics. Amb tot, el síndic demana a l'Ajuntament de Barcelona que tornin a la presencialitat de l'atenció ciutadana pel que fa a serveis socials.
Les crisis econòmiques, l'impacte de la Covid-19, ha provocat un agreujament de les situacions de vulnerabilitat. Això ha comportat una pressió sobre els serveis socials bàsics. Considerem que, tot i respectant el teletreball, cal normalitzar l'atenció presencial en un servei tan bàsic com és l'assistència social.
D'altra banda, el síndic David Bondia també ha exigit accelerar la retirada d'amiant o un compromís metropolità per fer que l'empadronament sigui més àgil en el cas de persones sense domicili fix. Bondia també ha posat sobre la taula 10 propostes per millorar Barcelona en un dels darrers plens ordinaris que queden abans de les eleccions el proper mes de maig.
I atenció si s'heu de moure aquest cap de setmana per la ciutat, perquè és quan començaran les obres per treure un carril en alguns dels carrers més transitats de l'Eixample.
Els treballs començaran per transformar el tram del carrer Entén, que va des de la Gran Via fins a l'Avinguda de Roma. Un cop acabada aquesta intervenció, les obres continuaran als carrers Aribau i Muntaner, entre la Diagonal i també la Gran Via.
I encara a la capital catalana, agents de la Guàrdia Urbana que treballen a la comissaria de Ciutat Vella pateixen atacs vandàlics, ho denuncia un sindicat de funcionaris.
Es queixen que sovint són víctimes de llançaments d'objectes quan fan ús dels seus vehicles logotipats, i han alertat també que s'han produït reiterades destrosses en motocicletes i cotxes policials que hi ha a la zona d'aparcament reservada entre els carrers Drassanes i Sant Oleguer. A més, fa poques setmanes el vehicle privat d'un dels agents va aparèixer totalment trencat i malmès. Alhora han advertit que aquest aparcament no disposa de videovigilància.
I per tot plegat, des del sindicat CESIF han sol·licitat una reunió urgent per revertir la situació i demanen que s'emprenguin les mesures necessàries després que les nombroses queixes que han fet a Inspecció de Treball no hagin donat els seus fruits. encara un apunt més de l'àmbit judicial. El jutjat de Terrassa ha deixat en llibertat provisional aquest matí el pare de les dues germanes que van ser assassinades al Pakistan. L'home, detingut aquesta setmana, a Peró, haurà d'entregar el seu passaport, no podrà sortir d'Espanya i s'haurà de presentar davant del jutge cada 15 dies.
Tot plegat per la seva presumpta implicació en el casament forçós de les seves filles, dues noies de 21 i 24 anys, amb dos homes al Pakistan el maig de l'any passat. La investigació vol saber si el pare havia intervingut en l'engany que van patir les joves perquè viatgessin al Pakistan a casar-se. La policia del Pakistan, de fet, va detenir 7 parents de les noies, entre ells dos germans i els dos homes que s'havien casat amb elles i dels quals es volien divorciar. Els dos germans ja han quedat en llibertat i tornen a ser a Espanya.
I acabem amb un apunt més perquè aquest matí s'ha detingut a Vilafant un home romanès de 40 anys que es trobava entre la llista dels fugitius més buscats de tota Europa.
I l'home està vinculat al crim organitzat i el 2006 hauria matat un home en una pallissa conjuntament amb altres persones. L'any 2017 ja el van detenir per un delicte contra la salut pública a Girona, però havia donat una documentació falsa i la policia no va poder identificar-lo.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quasi 28 minuts obrim la plana local i comarcal a Tàrrega perquè la ciutat comptarà aquest any ja amb un servei d'intervenció especialitzada en l'acompanyament de dones i fills que han patit violència masclista. És un dels 6 nous equipaments que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes obrirà arreu de Catalunya.
I d'aquesta manera, Ponent tindrà un nou CIA a banda del que ja hi ha a la ciutat de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, el Papi Joan, celebra que la seva ciutat sigui pionera en aquest servei a Catalunya.
És un servei que penso que és important que el tinguem a la ciutat. S'haurà de posar en marxa al llarg d'aquest 2023, perquè si no vaig errada, l'1 de gener del 2024 ha d'estar en funcionament. Per tant, és un tema que durant aquest 23 s'hi treballarà i a fons. És un autèntic honor com a ciutat, no?, de que ens hagin escollit des de l'Ajuntament, des de la Generalitat, des del Govern de la Generalitat, per lluitar contra tot el maltractament, les violències de gènere i fer-hi tot el possible per donar l'acompanyament a les dones i els menors afectats.
La capital de l'Urgell comptarà enguany, doncs, amb un equip multidisciplinari que inclou juristes, psicòlegs, treballadors i educadors socials que lluitaran contra la violència masclista. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha assegurat des de Tàrrega que amb aquest nou servei s'ofereix un servei més integral a l'atenció a les dones.
I marxem ara a la Pobla de Segur, on els veïns i veïnes d'aquesta població votaran, atenció, si volen canviar el nom del passeig Josep Borrell pel de passeig de l'1 d'octubre.
De fet, l'Ajuntament d'aquest municipi ha convocat una consulta popular per diumenge 12 de març i podran votar les persones majors de 16 anys nascudes o empadronades al municipi. Aquesta consulta ve donada pel malestar que va provocar en un sector important dels veïns de la Pobla les polèmiques declaracions del mateix Josep Borrell, nascut al municipi durant el procés independentista, quan va dir que calia desinfectar Catalunya. El PSC considera que la proposta de l'alcalde, que és d'Esquerra Republicana, és sectària i electoralista.
I a partir de la setmana vinent, Protecció Civil comença a provar a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran el seu sistema d'alertes a través de telèfons mòbils.
Es tracta d'una eina innovadora que s'utilitzarà en cas d'emergències greus al territori per donar instruccions concretes al màxim de població possible en el mínim temps possible. En total es faran 4 proves per testejar el sistema a Catalunya. La primera serà a la demarcació de Lleida el dia 28 de febrer entre les 11 i la 1 del migdia, i durant els mesos d'abril i maig també es faran proves a la resta del territori català.
I a partir de l'any 2026 ja es podran visitar les galeries subterrànies que hi ha al castell de la Suda, això és a Tortosa.
Aquesta és la previsió amb la que treballa l'Estat, que invertirà 4,6 milions d'euros provenients dels fons Next Generation. La intervenció se centrarà en la necròpolis andalusina, la resta del recinte emmurallat del castell i també les galeries subterrànies que s'obriran al públic per primer cop. La previsió és iniciar les obres l'any vinent i allargar-les fins la primavera, fins la primera meitat, volíem dir, del 2026. D'altra banda, l'Ajuntament de Tortosa destinarà 2 milions d'euros provinents als fons europeus del projecte Tortosa, el passat és aventura, a través dels plans de sostenibilitat turística. Es pretén crear un cinturó verd entre el fortí d'Orleans fins a la torreta dels Remolins. La iniciativa es complementarà amb un trenet turístic impulsat per energia elèctrica.
I d'altra banda, ja està en mans de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre el fons fotogràfic de José Daufí, que compta, atenció, amb més de 17.000 obres.
A partir d'ara es treballarà en la digitalització dels dos fons ingressats per poder-los fer accessibles a la ciutadania i garantir-ne la conservació correcta. El fons fotogràfic de Daufí conté 17.300 arxius, entre plaques de vidre, negatius, positius, diapositives i postals que daten del segle XX. Pel que fa al fons documental de la família Pinyol, es tracta d'una col·lecció de llibres, de comptes, arrendaments, correspondències, censos i testaments, amb un abast de prop d'un segle d'història.
I acabem aquest recorregut sense moure'ns del Baix Ebre, concretament a Tivissa, perquè ja s'han iniciat els tràmits per construir una central eòlica amb 8 aerogeneradors i una línia d'evacuació d'alta tensió fins a Vandellòs, de més de 17 quilòmetres de llarg.
Els nous generadors d'energia eòlica tindran 3 pales amb un diàmetre de 155 metres de longitud i una alçada de boixa de més de 122 metres. El pressupost total per fer aquest projecte supera els 36 milions d'euros i a partir d'aquest divendres es poden presentar al·legacions.
I abans d'obrir la plana esportiva, us ho avancem en aquests moments des de Ràdio Estel, la T-Mobilitat de Cartró arribarà aquest proper dilluns a Barcelona. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els més de 80.000 congressistes del Mobile previstos l'estrenaran i durant els 3 dies que duri aquest esdeveniment. Es tracta d'una targeta de transports de l'ATM de Barcelona amb contactless i que forma part del pla pilot de la T-Mobilitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Encara no hi ha data de la seva posada en servei per la resta d'usuaris, a l'espera que totes les validadores de l'ATM de Barcelona tinguin habilitat el contactless. Segons un document al qual ha tingut accés Ràdio Estel, funcionarà igual que la T-Mobilitat. El nou suport de Cartró costarà 50 cèntims, serà anònima, però es podrà registrar un usuari si es vol. Servirà per recarregar títols com la T-Casual, l'antiga T-10 o la T-Familiar. El suport està pensat per usuaris més eventuals o turistes. Cap a la tardor del 2023 està prevista la retirada de les clàssiques targetes de Cartró sense xip. Després, al cap d'un parell de mesos o tres, acabarien les corones tarifàries i començaria amb el nou sistema de pagament per quilòmetre.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Pere. També ara la informació esportiva. I ho fem com hem fet aquesta setmana amb novetats en el cas Negreira. Aquest matí l'Espanyol ha publicat un nou burofax de l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, José María Enríquez Negreira, amb amenaces, Anna, al president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales.
Sí, ahir us vam explicar que Enríquez Negreira va ser acomiadat de la Federació just quan Rubiales va ser escollit president el 2018. Doncs bé, en aquest burofax, que és del setembre del 2019, l'exàrbitre amenaça amb denunciar Rubiales si aquest no accepta reunir-se amb ell. El president de la Federació va passar completament d'ell. De fet, no li va ni contestar i això va fer enfadar Negreira. D'altra banda, Infolibre, i aquí es complica la cosa, ha informat que els papers als quals ha tingut accés Futbol Leaks s'especifica que l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, José María Enríquez Negreira, va cobrar 6,2 milions d'euros del Barça entre el 2001 i el 2017 a través de dues empreses diferents, la ja coneguda Desnil 95 i també Anitzal, que és el mateix nom però al revés. A més, detallen que el primer pagament que fa el Barça a Enríquez Negreira va ser amb Joan Gaspar del capdavant del club, però que aquest no va seguir pagant-li. Tot i així, no sabem el temps que ho va fer. Després, el 2003, quan Joan Laporta es va fer càrrec del club, aquest no va pagar-li fins la temporada 2005-2006. Per tant, aquí tornen els pagaments. I segons aquesta informació, aquests pagaments eren inferiors als 200.000 euros. Després de Laporta, aquestes factures es van continuar fent amb Sandro Rosell com a president i també amb Josep Maria Bartomeu al capdavant, però amb unes xifres diferents, ja que amb el temps els seus honoraris van augmentar i van arribar a superar els 700.000 euros. Per fer-ho fàcil, el 2001, amb Joan Gaspar del capdavant, cobra xifres inferiors als 200.000 euros, però no arribem a saber quantes vegades ni durant quant de temps. Després del 2005, amb Laporta com a president fins al 2017, va arribar a cobrar uns 5,4 milions d'euros més IVA, que el total suma 6,2 milions, i tots aquests diners els va cobrar a través de les empreses Desnil i Nitzal. A banda d'aquestes xifres, Futbol Leaks remarca que Enríquez Negreira va facturar més de 100.000 euros per gravar partits d'altres equips espanyols en competicions europees.
Deixant ja de banda aquestes novetats d'avui del cas Negreira, tot aquest repàs en l'àmbit ja purament esportiu, Europa sembla que no vol el Barça. L'any passat els blaugranes van quedar eliminats per l'Eintracht de Frankfurt als quarts de final de l'Europa League i ara s'han quedat a les portes dels vuitens després de caure eliminat a mans del Manchester United per 2-1.
Sí, el Barça va fer una molt bona primera meitat a Old Trafford, fins i tot va aconseguir avançar-se en el marcador amb un gol des del punt de penal d'obra de Robert Lewandowski, però no va aconseguir aguantar la pilota dels peus. De fet, li cremava la pilota. Només començar la segona meitat, Fred va marcar pels anglesos un gol que va deixar tocat al Barça, però no derrotat. El mal va arribar més tard, al 73, i en mans d'Antoni, l'home del partit, 2-1, i ara a pensar en la Lliga. Xavi Hernández, tècnic de l'equip, té clar que cal reflexionar i passar pàgina.
Nos falta volverlo a intentar, volver a competir, aprender de nuestros errores y que es Europa. El año pasado veníamos de una base muy, muy mala. Este año por lo menos se ha competido, se ha dado la cara en prácticamente, excepto el Bayern en casa, en todos los partidos. Pero por pequeños detalles y por competir de peor manera que el contrario nos han ganado, nos han pasado por encima. Nada más, hay que intentarlo el año que viene. Enfocarse ahora en la Liga y en la Copa, que es importante para nosotros, para el club.
¿Y aquí ha trobat a faltar Xavi Hernández? Escoltemos.
Però bé, jo crec que en general, des del meu punt de vista, la segona part, crec que ens falta una mica més de joc per dins, no? I sense posar excuses, però avui, si potser està el Pedri, està el Gavi, d'alguna manera, doncs crec que la cosa hagués canviat a la segona part, no?
Què hagués passat amb ells dos al terreny de joc? Doncs això no ho sabem, així que passem pàgina ràpid del partit d'ahir a Old Trafford, perquè és qui sí que es va classificar pels vuitens de final és el Sevilla, que s'ha emportat l'eliminatòria, tot i perdre de 2 al partit de tornada contra el PSV Eindhoven. Pel que fa al sorteig que s'ha celebrat aquest migdia, el Sevilla jugarà l'anada dels vuitens de l'Europa League a casa contra el Fenerbahçe. La Real Societat jugarà el primer partit a l'estadi olímpic de la Roma de Mourinho i el Betis li ha tocat al Manchester United amb l'anada a Old Trafford.
I a lluny d'Europa, pensant en la Lliga de Futbol, aquest divendres arrenca la jornada 23, que obre el partit entre l'Elx i precisament el Betis. Pel que fa als equips catalans, l'Espanyol jugarà dissabte i el Girona i el Barça ho faran el diumenge.
Els blanquiblaus, 13ens a la Lliga, seran els primers dels equips catalans en vestir-se de curt. Ho faran dissabte a les 2 del migdia contra el Mallorca, que són 8ens a l'RCD Stadium. Això és el que ha dit el tècnic Diego Martínez del rival de demà.
Es un equipo que cree mucho en lo que hace, un equipo que defiende muy fuerte, que tenemos que estar preparados para un partido de alternancias en la manera de jugar, me explico, por parte de ellos, porque va a ser momentos de mucha intensidad y parones. Entonces, en esas interrupciones de máxima intensidad y de repente interrupción y de repente arrancar, también la hora del partido, todas estas cosas, mentalmente hay que ir preparados para este tipo de partidos.
L'Espanyol intentarà sumar 3 punts, tal com va fer en l'última jornada contra l'Elx. Pel que fa al Girona, els de Mitchell jugaran diumenge, també a les 2, contra l'Atlètic Club de Bilbao. Els gironins són 12ens, però no poden badar si no volen patir a l'últim tram de la Lliga. I el torn del Barça serà diumenge al camp de l'Almeria, a 6:45 de la tarda. Els andalusos són 17ens, empatats a punts amb el València, que són a la zona de descens. El Barça, per la seva banda, continua a 8 punts del Madrid. Els blancs juguen demà dissabte al derbi, al Santiago Bernabéu, contra l'Atlètic de Madrid, a 6:45 del vespre.
Canviem d'esport. En bàsquet, el Barça de Jací Quevicio rep al Palau Blaugrana un dels rivals més directes d'Europa, el Mònaco.
Els blaugranes són tercers de l'Eurolliga amb 16 victòries i 8 derrotes, i els vermells i blancs quarts amb una victòria menys. D'altra banda, tots dos equips arriben en una situació similar. El conjunt monegasc ve de perdre els quarts de final de la Copa Francesa, i el Barça, el de la Copa del Rei. Tot i així, Saras diu que ha passat pàgina i el temps de descans els ha vingut molt bé per descansar i preparar el duel.
Que hemos hablado de lo que nos pasó en Badalona, yo creo que claramente ha sido un palo duro para todos, ¿no? Y bueno, los chicos han entrenado muy bien. Hemos tenido algo de tiempo por primera vez a hacer algo físicamente. La verdad, ahora nos toca poner esto en la pista y hacer buen partido.
Si els blaugrana guanyen, estaran més a prop d'aconseguir el factor pista a favor en les eliminatòries pel títol. Els de Saras buscaran refer-se de la Copa a 8:45 del vespre.
I pel que fa al bàsquet femení, el Cadí la seva ha fet oficial el seu nou fitxatge d'hivern. Es tracta de la montenegrina Jelena Vucetic.
La base va signar pel Barça Sant Feliuenc a principi de la temporada, però la relació entre la jugadora i el club blaugrana va acabar abans de Nadal. El Cadí ha destacat que ha arribat a jugar en fins a 5 lligues europees i que també ha participat tant a l'Eurocup com a l'Eurobàsquet. La base de 29 anys ja s'entrena a les ordres de Jordi Astero. Pel que fa als partits dels equips catalans femenins, les de la Seu juguen demà a les 6 de la tarda contra l'Euskotren. El Barça Sant Feliuenc ho farà també demà, però a les 7 de la tarda contra el Tenerife. I l'Uni Girona no jugarà fins diumenge contra el Perfumeries Avenida. Per cert, que Irati Echarri, de l'Uni, serà operada el proper 8 de març. La navarresa es va trencar el lligament creuat al genoll esquerre durant el partit contra el València i va haver de sortir en llitera. El proper partit de les gironines serà, com us diem, diumenge.
I acabem la informació esportiva parlant de tennis, perquè Albert Ramos i Carlos Alcaraz han passat ronda i jugaran als quarts de final de l'Open de Rio.
El barceloní avança amb contundència després de superar amb aparent facilitat el colombià Daniel Galán per 2 sets. Ara s'enfrontarà el valencià Bernabé Zapata, que ve de guanyar l'argentí Francisco Cerúndolo per 2-1. D'altra banda, Alcaraz, que ve de guanyar el torneig de Buenos Aires i és número 2 del món, s'ha imposat, però patint, a l'italià Fabio Fognini, però s'ha deixat en un set pel camí als quarts. Ara jugarà contra el serbi Dusan Lajovic, un rival que ja va superar la setmana passada a l'Open d'Argentina.
Gràcies, Anna. Abans de tancar el programa amb les novetats musicals, no ens n'oblidem de la informació cultural amb l'Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Avui ho dèiem al principi de l'informatiu, a Cultura no ho deixarem de fer-ho tampoc. Avui fa un any que va començar la guerra a Ucraïna i, per tant, el proper 4 de març s'estrena una obra de teatre que es diu Ma mare i la invasió total de la dramaturga ucraïnesa Saisha Denisova. Ho faran al CCCB. Ràdio Estel ha pogut parlar, Olma, avui amb un dels actors ucraïnesos que interpreta aquesta peça, Alexei Ludnikov, que ha assegurat que és un intent de trobar sortida en aquesta situació. L'escoltem, el que ha dit.
This performance is also an attempt to find a way out of this.
Aquesta obra és un intent de trobar una sortida a aquesta terrible situació a través de l'art, de la imaginació, perquè l'art no pot canviar la realitat, però pot canviar la consciència de la gent que viu aquesta realitat.
Living in reality.
Escoltàvem a l'actor explicar, doncs, el que deies, Xavi, que l'obra és un intent de trobar sortida a aquesta situació. De fet, Alexei Ludnikov també ha explicat a aquesta emissora que Ma mare i la invasió total és un intent de teràpia per refugiats que viuen aquí.
This is an attempt to some kind of outer therapy.
En un intent de teràpia per a nosaltres, els refugiats que vivim a fora de la guerra, la bonica i tranquil·la Barcelona, però tot i la pau i la tranquil·litat d'aquí, la guerra no ens deixa ni un minut, especialment a la nit, quan anem a dormir, que és en l'últim que pensem.
Especially at night, because every time before going to bed, We think about it all.
La brama mare i la invasió total és fruit de la primera residència Barcelona Artistes en Risc de l'ICUP i del mateix Centre de Cultura Contemporani de Barcelona. L'espectacle es podrà veure al CCCB el proper dissabte 4 de març a 8:15 del vespre.
No ens ho perdrem. Com, mira, tampoc, si no us voleu perdre això que ha passat avui a Coma-ruga, per tant, aneu fins al Baix Penedès, perquè avui també, coincidint amb el primer aniversari de la guerra, Olma, que ha passat, s'han despertat amb 10 quadres bèl·lics exposats al mig d'un parc del municipi.
Ara ho expliquem tot, Xavi. De moment, el que sabem és que l'Ajuntament en desconeix l'autoria, però en destaca, això sí, el seu valor artístic, ja que permet reflexionar sobre l'impacte que tenen les guerres en el paisatge. Les 10 obres són antics quadres de natura que algú ha repintat, no se sap qui, i els ha convertit en escenes de guerra. A tots els quadres s'hi han sobreposat tancs, helicòpters, exèrcits o elements destruïts, i també hi apareixen, doncs, les siluetes de persones que observen el desastre bèl·lic. L'Ajuntament, això sí, no preveu retirar les obres fins la setmana vinent, i ja veurem si la retira.
Doncs, mira, si no teniu que fer aquest cap de setmana, això és al Vendrell, al barri de Coma-ruga, al Baix Penedès, allà podeu veure aquestes obres exposades, aquests 10 quadres que han aparegut per sorpresa al mig d'un parc.
Sí. Potser se'n començarà...
Aquest primer any de guerra.
Exacte, potser es coneixerà l'autoria, però crec que al final l'important no és qui ho ha fet, sinó el missatge que amaga al darrere en un dia com avui, que fa un any precisament de l'inici de la guerra a Ucraïna, Xavi.
Mira, més coses ara ja tornant a Barcelona, perquè la revista Vents, l'altre dia també en parlàvem aquí al matí a Ràdio Estel, ha estat reconeguda aquest divendres amb la medalla d'or al mèrit cultural. Ho ha decidit el ple de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha fet aquest matí.
Sí, i el consistori en destaca la tasca insubstituïble de la publicació per a la cultura i per la recerca de Barcelona i del país, que s'ha mantingut al llarg dels seus 500 números, que aviat es diuen, i gairebé 50 anys de vida. I han votat a favor tots els grups, excepte Valents i la regidora no adscrita, que s'ha abstingut. Els grups municipals també han lamentat, que en parlàvem, que la publicació es deixi de fer en paper i només sigui en format web a partir de l'abril.
Bé, encara més reconeixements, perquè els cantants Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet seran investits doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona. L'acte d'entrega es farà el proper dia 6 de març a les 12 del migdia a la mateixa universitat.
I, de fet, aquesta no és la primera vegada que la Universitat de Barcelona atorga aquesta distinció a alguna personalitat destacada del món de la música. L'any 2003 ho va ser el director d'orquestra italià Riccardo Muti, 3 anys més tard, el 2006, ho va ser el director Jordi Savall i el 2010 Montserrat Caballé.
I mira, no deixem els festivals, és a dir, no deixem de parlar de festivals, aquí que ho fem cada
Anava
dia.
Anava a dir, dic, potser es munten un festival, en Joan Manuel Serrat i la Maria del Mar Bonet, però...
Això segur.
Però bé.
Però va, parlant de festivals, per primera vegada el festival de circ L'Elefant d'Or de Girona tindrà un jurat format per dones. A més, en aquesta 11a edició, el festival bat rècords de participació amb 20 nacionalitats diferents.
Agafeu calendaris, perquè del 2 al 7 de març, 70 artistes d'arreu del món projectaran els seus espectacles en 16 funcions diferents. El Camp de Mar, això és la Devesa, Girona, escalfa motors per acollir l'edició més multitudinària. I atenció, perquè segons informen des del festival, en un dels números del circ s'està preparant batre 2 rècords Guinness. Ho explica el mateix director del festival, Genís Matabosc.
L'atracció del duo Wizards, que són especialistes en una disciplina de l'il·lusionisme, de la màgia, que es diu Quick Change. És canvi ràpid de vestuari en dècimes de segons. I ells intentaran, 2 dies abans de l'estrena, batre 2 rècords Guinness mundials. D'una banda, el major nombre de canvis de vestit en 30 segons i després el major nombre de canvis en 1 minut.
També destaca que tots els números d'aquesta 11a edició són inèdits, i també serà la primera vegada que hi hagi una atracció de fakirisme, que són aquells artistes, no, que els veiem caminar sobre el foc o sobre vidres i aparentment, doncs, no senten dolor. I també serà la primera vegada que s'utilitza la força capilar. Tot això a Girona, que per cert ja s'han venut 23.000 entrades, el que representa el 60% de les localitats disponibles.
Bé, sense moure'ns de terres gironines, parlem ara del Festival Portaferrada, que es fa a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè ha confirmat avui un altre nom, és el de Niña Pastori.
Quiero que me bese y a media voz decirte que te amo y háblame bajito
que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que...
Els organitzadors ho han avançat avui, Xavi. Serà la nit del 6 d'agost l'actuació de Niña Pastori en un concert on, per cert, l'artista andalusa presentarà el nou treball Camino, el primer que treu en 5 anys. Les entrades del concert ja estan a la venda i l'actuació de Pastori se suma a les anunciades que n'hem parlat anteriorment per aquesta 61a edició del festival amb artistes com Wilco, Ben Harper o Ludovico Einaudi.
I un altre dels festivals que també escalfa motors és l'Ambassat, que se celebra a Sabadell, i per fer-ho ha preparat 3 dies de concerts previs.
El festival que se celebra el dia 19 i 20 de maig a Sabadell escalfa motors i, per fer una mica boca aigua, diríem, ha organitzat 3 festes concert. La primera, a Castellà, a l'Auditori Miquel Pont, amb l'actuació de Joana Serrat, que l'estem escoltant, i Riders of Canyon. Això serà el 6 de maig. El dia 12, a Sant Quirze del Vallès, a Can Barra, hi actuarà Renaldo i Clara. I, finalment, un dia més tard, el 13 de maig, a la nau Estruc de Sabadell, es tancaran aquestes presentacions amb el concert d'en Andreu.
Mira, i no deixem de parlar de festivals, atenció amb aquesta notícia, perquè per primera vegada a tot l'estat es farà un festival de música en un aeroport. Serà concretament a l'aeroport de Lleida, al Guaire, i tindrà lloc el dia 20 de maig.
Déu-n'hi-do, la imatge que podrem veure el 20 de maig.
Sort que amb el de Lleida no hi ha avions.
Sí, perquè és l'aeroport fantasma. Més de 30 DJs actuaran en aquest aeroport durant 10 hores, des de les 8 del vespre a les 6 del matí, el 20 de maig, com comentaves. En total, els organitzadors, que és l'empresa Macroable, preveuen que hi assisteixin 5.000 persones. La idea és que el públic pugui tornar a escoltar cançons que sonaven a macrodiscoteques de Lleida, com ara Wonder i Big Ben, tancades des de fa uns anys. La venda d'entrada, si us ho pregunteu, sortirà l'1 de març i el cartell, però, us donarà a conèixer pròximament. Fer un festival en un aeroport pot semblar una cosa molt, molt curiosa, però sí que s'havia fet a altres països, com a Bèlgica, a Holanda o als Estats Units, però, clar, a Espanya no. Llavors, en el cas de l'aeroport del Guaire, s'han previst 2 escenaris, un que serà per música d'estil dance i un altre de màquina comercial.
Molt bé, doncs vinga, si voleu ballar aquesta música al mig d'una pista d'aeroport, cosa curiosa.
Clar que sí, 20 de maig.
Tothom cap a l'aeroport de Lleida. I acabem a Campdevànol, perquè demà comencen els actes de l'any Josep Fossas amb l'exposició d'una 80a d'obres d'aquest artista local.
Abans de morir, el pintor ja va expressar la voluntat de donar una part de la seva obra a la localitat on va néixer i que el va veure créixer, i ara el consistori vol posar-ho en valor, especialment entre els joves. Entre les sèries que hi ha exposades destaquen els retrats de pintors universals i també 5 quadres cedits pel Caixa Fòrum amb elements folclòrics de Campdevànol. L'exposició, que es titula En Josep Fossas, mostra la varietat d'estils que va conrear al llarg de la seva vida, amb sèries dedicades a paisatges, art floral i cossos humans, entre d'altres. Algunes de les peces són de gran format. Sobre la relació entre l'artista i el municipi n'ha parlat la mateixa alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa.
Pensem que li devíem un tribut a aquest senyor, ja que va néixer al poble de Campdevànol i en moltes de les seves obres havia quedat o ha quedat plasmat el poble de Campdevànol i l'estima que sentia cap a aquest poble.
Entre els actes de l'any Fossas destaca la descoberta d'una placa a la casa on va néixer i el bateig de la sala d'exposicions al Centre Cívic amb el seu nom. Aquest és l'espai que, juntament amb l'Auditori, acollirà la seva mostra pictòrica, que s'inaugura aquest mateix dissabte.
Doncs no perdeu, programa farcit d'actes aquest any, Josep Fossas a Campdevànol. Gràcies, Olma, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Vinga, va, i no tanquem el programa sense el repàs de les novetats musicals. Amb la música de cada divendres ja tenim a la Mercè Mondero a l'estudi. Mercè, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Ben tornada.
Sí, sí.
El divendres passat
ben fet treva.
Va posar falta. Per tant, ben tornada, va, i comencem avui amb els Amics de les Arts, no?, que publiquen nova cançó.
És aquest de córrer per tot Nova York.
Ei, tu, fem tan bona parella. Ei, tu, que almenys s'ha d'intentar. Correm junts per tot Nova York, duem fins al límit el cor.
I precisament això és el que fan Daniel Agret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué al videoclip.
El videoclip, Corre per Nova York. La portada, que aquesta cançó va acompanyada d'un videoclip on es veuen els tres amics de les arts corrents per la ciutat americana.
Exacte, de fet, aquesta és la segona cançó que la banda destapa abans de publicar Allà on volia, el que serà el sisè àlbum. Veurà la llum el proper 9 de març i és una cançó que arriba un mes més tard, segur que recordareu, perquè fa poc va sortir aquest citant Mercè Rodoreda, que és la primera cançó que els músics van avançar.
Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida.
I no són els únics, perquè aquest divendres qui també està d'estrena és Mercè Nil Moliner.
El de Sant Feliu de Llobregat publica una nova cançó que es diu Dos Primaveres.
Bésame en mitad de la tormenta, bésame.
Una declaració d'amor festiva, com podem escoltar, que a més manté aquest segell sonor que té Nil Moliner. Per cert, que el cantant té entre mans el seu tercer disc, però està al peu del canó, no s'ha aturat. De fet, posarà punt i final a la gira que està fent Nostra Locura Tour amb una ronda de concerts a Mèxic aquest març. Per tant, déu-n'hi-do, té molts seguidors allà.
O sigui, fa concerts i fa el disc a la vegada, no?
Exacte, ho pots fer tot, Nil Moliner.
Vinga, va. A banda de Nil Moliner, aquí també avui també tenim una pila de noves col·laboracions.
Una d'elles és Una Canció Bonita.
Tu i jo, brindando en la playa, en la luz y el calor de una fogata, te regalo una canción bonita, de esas que te hacen cosquillitas. No es una canción de amor cualquiera, es una invitación para que me quieras. En el callejón de la esquinita, yo te dejaré la letra escrita, no preciso que me...
Una Canció Bonita és la nova cançó d'Efecto Pasillo. Home. I de Bombay, dues bandes que si alguna cosa tenen en comú és que tot el que fan és bon rotllo i optimisme i alegria. Per tant, d'aquesta fusió només en podia sortir això, aquestes tres coses. Un tema que anirà inclòs al cinquè àlbum d'Efecto Pasillo, que s'anomenarà Los Reyes del Mambo, i si teniu ganes de veure'ls en directe, esteu de sort, perquè el 19 de maig seran a Barcelona en concert a la sala Lúdegas.
No us ho perdeu, però bé, ja tenim més col·laboracions a banda de les d'Efecto Pasillo amb Bombay.
Anna Mena, que està preparant nou disc, també, de fet, fem memòria perquè fa un parell de setmanes l'escoltàvem amb un clàssico.
Es que mi pulso se...
I ara la malaguenya publica una segona cançó que es diu M'he pillat per ti.
Va pujant de nivell, això, eh?
Sí, és una cançó on també hi escoltem la veu de l'exconcursant d'Operació Triunfo, Natalia Lacunza, i el que reivindiquen les dues és el fet d'enamorar-se. Les dues cantants diuen que penjar-se d'algú no és dolent i que ningú no ens ha de dir ni com ni quan ens enamorem. Per tant, endavant amb el seu clam. I, de fet, és un clam que Anna Mena coneix molt bé perquè s'inspira en una història real que va viure a la platja l'any 2021.
Mira, i una última col·laboració, segurament la més esperada.
Home!
Estaven esperant tots els oients, doncs aquesta col·laboració, la de Karol G i Shakira.
Que, per cert, qui potser no esperava tant era Gerard Piqué. En tot cas, les colombianes uneixen veu i clam en una cançó que es diu TQG.
Andars enverinats o no?
Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Que per qui no conegui l'argot colombià, tirar és fotre, per dir-ho col·loquialment. Per tant, sí, tenim molts més d'arts. Aquest és tan sols un i és una cançó que Karol G inclou en un nou àlbum que publica avui i que a banda de Shakira també hi escoltem veus com les de Romeo Santos, Quevedo o fins i tot la d'una catalana com és Batllal.
Mira, i avui per posar punt i final a aquesta secció musical i també a l'Ester Migdia aquesta setmana, ho fan avui els Beach Boys. I per què?
Perquè el seu tema Good Vibrations és la cançó més feliç de tots els temps. Això és el que diu el doctor de la Universitat de Sheffield, Michael Bonsor, després de fer un estudi per trobar la fórmula de la felicitat a les cançons.
Que sí, no? Que fa feliç.
Sí, sí. Per anar amb qüestions més tècniques, els requisits que compleix aquesta cançó per rebre aquest títol és estar escrita a 137 bits per minut, tenir una introducció breu i un to brillant.
Molt bé, Mercè, gràcies.
A vosaltres.
I la setmana que ve a tots vostès també ens retrobem dilluns a les dues. Que vagi bé, bon cap de setmana. Ara s'hi posa en Joan Trias amb la caravana i tot el seu equip. Fins les 6, adeu. Smile, I know she must be kind.